Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Ha mort als 93 anys la dissenyadora de moda Lola Casademunt. Pionera en el món del disseny, Casademunt va fundar l'empresa el 1981 a Cardedeu, després de quedar-se vídua amb 4 fills. El que pretenia l'empresa en els seus inicis era tirar endavant la família i en poc temps es va convertir en una marca de referència en el sector de la moda catalana, amb més de 23 botigues pròpies, 4 franquícies i més de 800 punts de venda multimarca a Espanya i presència en més de mig miler de punts de venda en mercats internacionals. Actualment i des del 2018, l'empresa ha estat dirigida per la seva filla Maite Casademunt. Més notícies, Maria Núria Rebetlle.
Catalunya suma 4 nous serveis per millorar l'atenció personalitzada integral a les dones víctimes de violència masclista. Avui s'han inaugurat 3 centres a Tàrrega, Tarragona i Vic, i el 17 de gener se n'obrirà un altre a Blanes, a la Selva. Són equipaments que oferiran atenció presencial les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any a la dona i als seus fills. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la secretària general del Departament de Feminisme, Sònia Guerra.
Sí que garantim aquesta atenció, tant si volen telefònica, però sobretot presencial, les 24 hores del dia. I en el moment en el que no estan oberts físicament, hi ha l'atenció telefònica perquè l'equip es desplaci allà on tu estàs. Et permeten ser atesa sense haver programat una visita prèviament. És a dir, donem resposta en el moment en què la víctima decideix que necessita ajuda.
Els centres s'han finançat amb fons europeus Next Generation.
Experts en ciberespionatge alerten que l'arribada creixent a Barcelona d'investigadors que busquen errades en els sistemes de defensa dels governs pot ser una mala notícia per la capital catalana. Un reportatge del diari Haaretz determina que molts dels que s'estan establint a Catalunya són israelians, alguns d'ells al darrere del polèmic sistema Pegasus utilitzat per espiar polítics, periodistes i activistes catalans. Elias Campo, investigador informàtic de The Citizen Lab, n'ha parlat així al Catalunya Migdia.
Que Barcelona tregui talent tecnològic és bona notícia, que s'atregui talent tecnològic per desenvolupar el que alguns experts consideren les armes digitals més potents, que s'estan abusant contra activistes i defensors de drets humans al llarg del món. Crec que és una molt mala notícia i molt preocupant per Barcelona.
Nova baixada de l'Euríbor al desembre i nova baixada de la quota hipotecària, si toca revisar-la amb aquesta referència. El descens del tipus d'interès ha acabat d'animar el mercat immobiliari els últims mesos amb xifres importants de compra-venda d'habitatge. Òscar Gorgas, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
En general, el comportament de l'any ha estat molt bo per això, perquè hi ha molta demanda i hi ha poca oferta. Això fa que el mercat estigui molt actiu.
Missatges de condol de pràcticament arreu del món per Jimmy Carter, mort als 100 anys. El president demòcrata dels Estats Units entre el 1977 i el 1981 se'l recordarà per tancar els acords de pau de Camp David entre Israel i Egipte, per la cessió del canal de Panamà a Panamà i pel llarg segrest d'hostatges nord-americans a l'ambaixada Teheran al principi de la Revolució Islàmica. Avui molts han elogiat la seva figura, fins i tot enemics acèrrims dels Estats Units com Cuba o Venezuela. Es dispara la preocupació dels veïns de Barcelona per l'habitatge, que puja 12 punts en la segona onada del baròmetre de la ciutat. El problema de l'habitatge està frec a frec amb el de la inseguretat, que per una dècima és el que més amoïna els barcelonins. El tinent d'alcaldia Jordi Vall subratlla que els índexs de furts han baixat, segons dades policials, però la multireincidència no ajuda.
La multireincidència, que no és un tema ja de política de seguretat en termes de cossos de seguretat, sinó que ja forma part del que és el sistema judicial, doncs no ajuda gaire a intentar reduir el que és la reincidència d'actes i de furts.
I ara els esports amb Jordi Brecons. Bona tarda.
Bona tarda. El Barça està pendent de la resolució d'aquesta tarda del jutjat de primera instància número 47 de Barcelona, que ha d'emetre la resolució sobre si pot inscriure o no a Dani Olmo i Pau Víctor a partir de l'1 de gener de 2025. Si la resolució és negativa, el Barça tindrà poc més de 24 hores per activar la via dels seients VIP del Nou Camp Nou, que comportaria ingressos per 100 milions d'euros i en darrera instància hauria de recórrer a l'opció dels avals. En bàsquet, el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, reconeix preocupació per la situació de l'equip, parla de feblesa mental i explica que estan pentinant el mercat per incorporar algun fitxatge de rendiment immediat. Ahir a la tarda ja van anunciar l'arribada del pivot lituà Martínez Gueben. Aquesta tarda també jornada CB a les 6, València-Lleida, i a 8:45 del vespre Joventut-Gran Canària. També aquesta tarda finals de Copa Catalunya de Futbol Sala, 1:15, final femenina Penyes-Plugues-Les Corts, i a 8:45 final masculina Barça-Indústria-Santa Coloma.
Fins aquí les notícies.
Escolta, Roger, del 2 al 5 de gener torna al Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu de Nadal per infants, joves i també adults.
Me'n recordo, Juliana, l'any passat més de 10.000 persones van fer tot tipus de jocs i esports a l'INEF Barcelona. I sense cues ni esperes.
Exacte, tornen les referents femenines i també jugadors de bàsquet, waterpolo o handbol. I fins a 30 esports.
Així podem enganxar els més petits a l'esport.
Totalment. T'ho explica millor el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Aquesta legislatura volem que des dels més menuts fins als més grans practiquin algun esport o facin activitat física. I amb iniciatives com el Tot Esport 360 volem mostrar la diversitat d'esports que tenim a casa nostra. Així promovem un estil de vida saludable, generem nous referents masculins i femenins i trenquem estereotips. Els nens i les nenes es divertiran en família i podran descobrir i trobar nous esports.
Queda clar que el joc i l'esport van més enllà d'edats i gèneres.
I tant!
Reserva ara les entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Del 2 al 5 de gener a l'INEF Barcelona, Tot Esport 360. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar.
Bona tarda, famílies. Dilluns 30 de desembre, un dia més, Dia Internacional del Suplent. I si és dilluns, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis titulars. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Vinguda amb la seva titularitat des de les faldes de Montserrat. Moltes gràcies per venir.
És correcte, estava a punt, no me'n recordava que ens tocava venir avui.
Però és igual, escolta, perquè tu pots treballar quan et calgui i quan li calgui a Catalunya.
Bé, això no és treballar. Això. Sé que Catalunya no s'opina sola,
exacte.
Això és veritat, però no és treballar.
Lluís Carrasco, bona tarda.
Hola, hola, sí que recordava que havia de venir.
Sí, home, ja no tinc cap mena de dubte
d'això. És un pilota, és un
pilota. Bueno, és un treballador, és un carquilloni normal i funcional, l'Empar Moliner.
Funcional, és la paraula.
Sou la pitjor cosa que m'ha passat a la vida.
A la peixera, carquinyoli i productor, el David Bueno. A la ratafia, el control, l'Isma Cebrián. I també avui a la taula amb nosaltres, els carquinyolis habituals. Esther Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda.
I Anna Iala, bona tarda.
Bona tarda, carquinyolis.
Esther Vallès, ben tornada. Tot bé?
Moltes gràcies. Sí, ara. O sigui, he estat una setmana de vacances, he marxat fora, he estat bé, i avui començo a tenir molta tos.
Ja no Ai. O sigui, hi ha la gent que s'agafa vacances i es posa malalta.
Que jo pensava que seria aquest cas.
Però no, perquè has mantingut l'atenció a les vacances.
Totalment i completament, sí.
Però quan has dit que he marxat fora, on has anat?
He estat a Amsterdam.
Home, és bastant fora. Ah.
Nois, és una d'aquelles ciutats que...
A veure, una cosa. Tos.
Sí.
Has fumat, clar.
No he fumat ni he begut perquè sóc una persona molt saludable i, sobretot, intento ser assenyada. És veritat que
vam fer... Això està bé, sí, aquest programa.
Sí, a més, és de debò, en part, no s'ho fa.
Sí, és veritat,
No, com tu, ni Rasco o jo.
Ha anat a Amsterdam per anar amb bici.
Ningú?
No, i per anar a la casa d'Anna
Frank. No, de veritat.
A la casa d'Anna Frank.
Has anat a la casa d'Anna Frank?
He anat a la casa d'Anna Frank, però és que el free tour que vam fer, el guia turístic ens va dir la casa d'Anna Frank no té res d'especial, només és una casa on hi ha estat Anna Frank, però no hi ha Anna Frank, nois, no hi aneu.
Són unes golfes, no?
Sí, exactament.
L'hagués volgut veure.
Sí, però no té res d'especial, és com casa teva, eh?
Però i què té d'especial amb Búries, si ens posem així?
Ja, clar.
Ostres, és que clar, a veure una cosa. O sigui, bueno, la casa de Frank és molt important, i amb Búries és molt important. Però si el Fritur, que el que volies era lligar amb vosaltres.
Ah, la via turística el que volia és que era que ens droguéssim. Aquesta és la conclusió de tot.
Sí, però de manera responsable, no? Perquè us feu una guia, no?
Però de manera responsable ens va aconsellar com ho havíem de fer.
Bueno, no, però jo entenc, hi ha gent que viatja i es posa en situació. Per exemple, a casa de Frank.
Ja.
I hi ha gent que no es posa en situació, que és una casa més.
Exacte.
Jo, per exemple, vaig estar a Berlín, en un camp de concentració a prop de Berlín, i vaig aguantar exactament 20 minuts. A prop de Berlín, és un alemany. No és dels coneguts.
Ah, no, perdó,
i vaig durar 20 minuts. Vaig haver de sortir del camp de concentració perquè no ho podia suportar estar allà dins.
Home, clar, perquè te'n recordes de tota la història, ja, això ja se sap.
Són espais on tu trepitges i estàs trepitjant dolor. I a mi aquests llocs m'emocionen que no puc més. O sigui, no puc,
però jo he de marxar
no
perquè mentre trepitjava pensava qui havia trepitjat aquella terra.
Doncs
aleshores no vaig poder suportar, vaig haver de marxar.
Històrica. Escolteu, ens estem posant molt sentimentals.
No, però és veritat que hi ha dues maneres de fer turisme. Hi ha gent que no busca context, que va on va i una mica a la bogeria. I l'altre que... Jo ara estic convertint-me una mica en la persona que et fa turisme i busca guies perquè li expliquin les coses. Durant molts anys he estat del contrari, de, bueno, ja m'ho miraré, el que sigui. Molt a favor dels guies turístics.
Doncs a favor... Els guies ens cauen bé,
molt bé
i en saben molt.
Estic arribant al punt de que avui m'agradaria fer un tour per Barcelona amb guia.
Sí, perquè però super recomanable,
eh? Claríssim que hi ha molta gent que ve a visitar Barcelona que sap moltes més coses de Barcelona que jo.
Sí.
I això em fa ràbia.
Us dic una
mateix.
Cosa, amb el diari Ara, on tinc a bé escriure, vam fer un viatge a la Pulla, que és la punta
taló,
de, la,
no?
taló de la bota, exactament. Sí. Amb un guia que era italià, que es diu Quirino, i ens va portar a Matera, a tots aquests llocs. Ens vam morir.
És que el guia...
Dels guies turístics.
Jo us ho vaig fer a la Sagrada Família amb guia particular.
Veus?
I va ser una de les experiències més bèsties de la meva vida. El que s'arriba a descobrir d'aquell monument, perquè allò és un monument, és increïble. No ho podia ni sospitar.
Clar, jo aquest cap de setmana, per exemple, he entrat per primera vegada a la meva vida, i tinc 40 anys, a la Casa Batlló de Barcelona.
Uau!
Perquè hi ha uns tours per locals, a més, que tens un descompte i això...
L'habitació dels nens,
aquelles golfes, és espectacular.
Aquella manera en què vivien, el menjador.
Perquè arribes a les golfes i hi ha un safareig i et posen l'olor del safareig.
Sí,
l'olor del sabó. O sigui, està cuidadíssima, realment.
Perquè fins ara què havies fet? Havies anat al servei estació, no?
Exacte,
i allò, baixant per l'escala, anaves veient els patis interiors.
Escolteu una cosa. A favor, mil vegades, de la feina de guia turístic.
No, de veritat.
A favor dels guies turístics i un dia feu un programa especial de guies turístics.
Però és que el millor que podeu fer quan aneu a una ciutat el primer dia és fer un free tour i li pagueu el que vulgueu. A partir de 10 hores el que vulgueu, perquè us ensenyarà tot el que heu d'evitar si sou turistes.
Això també està bé. On no anar, on no perdis el temps.
On no perdre el temps i els calés, que és més important.
Però clar, llavors aquí entra la subjectivitat de que ell creia que la casa d'Anna Frank era un lloc on perdre el temps.
Perquè el Germán era una persona, sí, una mica festiva, però...
Ja anava.
Amsterdam té màgia, perquè qualsevol racó d'Amsterdam és com París, qualsevol racó està bé.
Sí.
Hi ha ciutats que has d'anar a puestos molt concrets, Amsterdam, jo crec que t'hi pots passejar.
Exacte.
I suposo que el barri Roig deu ser...
Ens el va recomanar de nit.
Molt controvertit, no? És a dir, aquest barri... que era una cosa i ara és una altra cosa.
Completament, clar. Bueno, que és completament legal.
I
coses que aquí trobaríem prohibida, sí, i a més hi vam anar de nit.
Què en pensàveu? Què vau pensar?
Ostres, em pareix que m'estàs posant ara amb un fregat,
Escolta'm, va, Vallès, què m'expliques a banda de que has anat a Amsterdam aquests dies?
Bar, avui recupero una cita obligada de cada final d'any que s'ha convertit en gairebé una tradició. És aquesta cançó, eh? Parlem de la playlist de Barack Obama.
Aquesta no hi és, deixem-ho clar, eh?
No, aquesta no hi és.
Podria ser-hi.
Vosaltres sabeu que quan acaba l'any o quan acaba l'estiu, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, publica una llista perquè la gent sàpiga quins són els seus gustos musicals?
També fa la de llibres, que també és recomanable.
I la de pel·lícules.
Mira, és que Obama trendsetter.
Sí, exactament. Clar, vosaltres què sou? Els típics que teniu una llista per cada moment o sou de les 50 cançons més escoltades hi hau?
Jo soc molt paranoic. Quan descobreixo una cançó que no coneixia, que m'agrada molt, soc capaç de sentir-la en carrusel durant 20 vegades.
Perdoni una cosa, som alguns unes persones que fem servir CD i vinil.
Ah,
som uns boomers.
Tens raó, Ampar.
I avui, per exemple, m'agradaria recomanar la llista que feia de tot l'any el Xavier Cervantes, de l'Ara, de tots els discos que s'han publicat a estrangers. i catalans en tot l'any. Em semblava, m'ha semblat una llista extraordinària i m'agradaria que els convidéssiu a tots.
També, ja ens agradaria, també. Home, i tant.
Doncs mira, ara sabreu què s'ha posat durant aquest any Obama. Aquesta és la pregunta, n'hi ha de tot. Per exemple, aquesta cançó. This ain't Texas. Sentim és Beyoncé, representant el country amb Texas Hold'em, és una de les cançons més escoltades aquest any, i de les màximes representants a les llistes de Barack Obama. No falta mai, eh?
Va fer molt soroll aquest disc de Beyoncé.
Sí, ho fa molt bé, sí. Ho fa molt bé.
És un to diferent.
Home, canta superbé, ho canta superbé.
És que aquest dit de la Beyoncé, ara no ens podem posar a criticar-la.
Però és veritat que va descobrir...
Podríem.
Sí, no, i a més a més, Beyoncé va reivindicar un origen negre del country, molta gent se li va tirar a sobre...
Ens ho va venir a explicar amb Blai Mercè, aquí al programa, em penso.
Sí, ara no entrarem en...
Ho fa molt bé, superbé.
I també en sap molt.
Sí, exactament. Sí. Aquesta gent de música que ens saben tant, no?
Ens escoltaries tot
el dia. També l'hem de convidar, en part, amb el Blai Mercè. Obama també té els seus moments introspectius. Un so més fosc que és Billie Eilish.
Sí, que és un dels noms, no?, de l'any.
Això és Chihiro.
Perdona?
Ara...
Un moment, Chihiro no era una pel·lícula de l'estudi Ghibli?
També és una cançó.
Ah.
N'hi ha per tothom. Molts ara potser us demaneu Billie Eilish, qui és, em sona una mica, perquè segurament la coneixereu per aquest tros d'himne de l'any 2019. Duh. Aquest és el seu bad guy, amb què es va donar a conèixer internacionalment, però atenció, perquè a Obama li agrada el so urbà, el reggaeton...
Què dius ara?
Com a Lluís Carrasco.
No.
Perrea? Obama perrea?
Obama perrea, aquest és el titular. A l'edició d'enguany aposta per dos temes, el primer, Perro Negro, de Feid i Bad Bunny. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres... Ara us heu d'imaginar.
No.
Barack
no,
Obama?
No.
I Michel?
No.
Sí. I Michel?
A l'hort que tenen. A la cuina, preparant els canelons.
Escoltant això, nois.
La vida de Barack Obama ja la vull per mi, també.
També.
La d'ara, sí. President, no, eh?
També.
I el segon tema, com no podia ser d'una altra manera, l'himne de les nits de festa d'aquest 2024, donem pas a una reina indiscutible.
La veritat.
Des de Sant Kevin de Vallfosca fins a la Casa Blanca.
Gràcies.
Amb tots vostès,
sí.
Karol G.
Em molt greu que em faci servir el meu poble Sant Quirin de Vallfosca per parlar d'aquest ésser humà.
De qui, d'Obama o de Karol G?
De Karol G, collons.
Però també l'escolten a Sant Quirin de Vallfosca, a Karol G, sí o no?
No, a Sant Quirin de Vallfosca i a Vilanova d'Opencor.
Per això.
No fan servir mai aquestes cançons.
Oh, mai tant, en part.
No.
Segur que sí.
Jo trobo un temazo, estàs en un bar a l'estiu, et sona aquesta música, és impossible quedar-te aquí.
Ja no cal res més.
T'aixeques amb la copa o sense la copa?
Amb tot.
Ara volem saber la vostra. Ja sabem que queda encara un dia per Cap d'Any, però quina cançó no pot faltar a la vostra llista de Cap d'Any, en el vostre rap de Spotify o el que sigui que posareu demà per fer una ballaruca, si no sou dels que mireu cachitos o qualsevol altra cosa. Va. Tenim el WhatsApp del programa obert, 607-070901. Quina és la cançó que no falta mai a les vostres llistes de Cap d'Any? Entre tots els que participeu a la nostra llista musical particular, regalarem un lot de xocolates Virgínies. A veure, dit això, Anna Iala...
Doble.
Què poses? Afegeixes un vi?
Sí.
A la panera?
De dues persones que hi hagi,
a veure,
si hi ha una cançó que em fa molt la pilota a mi, que m'agrada molt, per exemple, imaginem, algú diu...
Poseu alguna cosa de Bowie.
Jo poso Heroes de Bowie, o jo poso alguna cosa del Xerim Aresté, alguna cosa així.
Què els hi regales?
Sí. Una copa de bombolles aquí davant de Catalunya Ràdio, la propera vegada que quedem...
És mentida, no us ho creieu.
És veritat.
Estàs regalant una experiència en Pere Moliner?
Bueno, sí.
És que, clar,
o sigui, per tant, digueu coses maques.
I
en aquest sentit, per exemple, Alaska m'enrotlla. O sigui, per Cap d'Any, Alaska m'enrotlla i les músiques...
O sigui, el petardeig t'agrada, tu? Una mica de petardeig?
Si està ben fet, sí. I Alaska m'encanta com a petarda. Perfecte. Per tant, sereu convidats. Ara triaré tot el que dieu. Aneu enviant.
Ella mateixa,
la seva. 607-070901, les vostres cançons que no falten mai a la llista de Cap d'Any. Iala, què dius tu?
A veure, deixem la música de banda perquè us porto una història d'aquelles que diria que et reconcilien amb la humanitat si no fos que la protagonista no és humana, precisament.
Però és història com nadalenca, no?
Sí, ja veuràs, és molt bonica. Parlem de l'Atena, Atena, com Atenes, però escrit així una mica a l'americana, perquè és una gossa de 4 anys, barreja de pastor alemany i de husky, que vivia amb els Comer, que és la seva família humana, a la bonica població de Green Cove Springs, Florida.
Vale, això, això és una pel·li d'Antena 3 de dissabte.
United States of America.
És veritat, és veritat.
Sí. Dic que vivia amb aquesta família perquè resulta que l'Atena, per aquelles coses de... que passen a la vida, es va perdre la setmana abans de Nadal. De fet, va ser el dia 15, mentre la família humana era a l'església, que l'Atena es va escapar de casa i ningú sap com, encara. Va deixar el collar allà al menjador, la gossa era fora. És com un misteri que encara ningú no ha resolt.
Va deixar el collar.
Va deixar el collar, el van trobar dins de casa. La gossa no hi era.
Inquietant.
Molt. La família, t'ho diràs, òbviament, es van preocupar, van donar el senyal d'alarma, i aviat van començar a rebre alertes de gent que deien que l'havien vist per aquí, que l'havien vist per allà. Si hem de fer cas de totes les informacions que van arribar, l'Atena l'havien vist a més de 30 quilòmetres de casa seva, però no hi havia manera ni humana ni animal de trobar-la, perquè cada cop que es presentaven allà on algú deia que l'havia vist, pum, la gossa no hi era. I els dies anaven passant, amics, i Nadal s'anava acostant.
Ai, ai, no ho fotis, eh?
I ara ens hem de situar el 24 de desembre. Ai, una data assenyalada, eh?
Home. I més allà, no?
I més allà.
Bueno, no sé si allà celebren més Nadal o...
Allà Sant Esteve no el celebren, per tant, la nit de Nadal. La nit de Nadal,
sí. Anna, és una història real, això, perquè m'està impressionant.
És una història bastant real. Bueno, molt.
Val.
La família Comer, tots menys l'Atena, van celebrar la nit de Nadal. Una nit de Nadal, tu diràs, agradolça, perquè a taula, o a casa, vaja, hi faltava un membre.
És veritat, la gent que té animals acompanyats és molt.
Agrada del tot per les persones que estimen els gossos.
Molt, molt, molt.
Agrada del tot.
Un cop que van haver sopat i van haver desafinat tot el que van voler cantant Nadales, se'n van anar a dormir, però, a 2:45 de la matinada...
Calla.
Truquen al timbre, insistentment. Qui deu ser?
Santa.
Qui deu ser? Vinc, truquen molt.
Això és com Crims a la inversa, que maco.
És el Crims bo.
Sí, és el bo.
És el Crims.
Veus, m'he posat tant en paper que no dic paranoia. Santa, era Santa.
Estem allà mateix, tan avant, en aquella casa de Sant Crims Rosdou.
En aquesta casa potser és el Pare Noel que s'ha oblidat d'omplir algun mitjó. Potser és un graciós que torna de festa i no té res més a fer. Res de tot això, perquè quan truquen al timbre, la Brooke Comer, 2:45 de la matinada, recordem, la Brooke Comer, que és la mestressa de casa, va agafar el mòbil per veure la imatge que li enviava a la porta. És d'aquella gent que té portes intel·ligents, que fan fotos i vídeos i tal.
Sí.
Qui diríeu que hi havia a la porta? No.
Uns turrons!
De
veritat.
No fotis. No. El seu fill que viu a Europa.
El lobo. Turró i el lobo.
Gran turró.
L'hòstia.
No. El fill que tornava d'Europa. El nen que torna d'Erasmus.
Em sap greu desgirar-te el guió, en part, però no eren turrons.
I no és la cançó del lobo.
Era... No. La del lobo la sabem i era una altra.
Quin fracàs, Lluís, a nivell publicitari, això que ha fet l'Empar ara.
El lobo, que gran turrón, que gran turrón.
Que gran turrón, que gran turrón. Era aquesta.
Exacte.
Però vuelve a casa, ¿vuelve de qué es?
De
l'almendro. Vuelve a casa por Navidad. Qui ha vuelto a casa por Navidad? No, era l'Atena, aquesta gossa. Gràcies.
Ara he entès el que volia fer l'Empar. Tornava el lobo. Vale, ja ho entès.
Aquesta gossa de 4 anys, que estava trucant al timbre, feia saltironets, estava a la porta de
la gossa.
T'ho juro.
L'Empar s'ha perdut fa 10 minuts.
T'ho juro, sí.
Un gos que va trucar al timbre.
Era la gossa de casa, en part.
Havia trobat...
Sabia trucar al timbre.
Sabia trucar al timbre i sabia tornar a casa i sabia a 2:45 de la matinada trucar al timbre perquè la seva mestressa li obrís la porta i ella, tal com li obren la porta, què fa? Va cap al sofà on hi ha el nen de la família dormint, li llepa la cara i agafa una pilota perquè té ganes de jugar.
Oh,
i aquesta és la tornada, és la història nadalenca que us porto. Per cert, després d'això la van portar al veterinari, van mirar que no tingués paràsits, alguna malaltia, que d'aquestes que replegues quan fas voltes pel món.
La van portar a la gossera, ja, sí, fora.
Has marxat, no?
Però el que sí que van fer va ser posar-li un microchip, que dius, amics...
I una mica de GPS, també.
Podríem haver començat per aquí.
Final feliç, Anna.
Una història amb final feliç, això mateix.
Visca les històries nadalenques amb final feliç. A veure si la següent història té final feliç, perquè volem intentar que en Parc Moliner faci
a veure.
Ah, ho haig de dir ara? Aviseu-me de seguida.
És el moment.
Això és el que farem. I moltes coses més.
Espera, un moment.
Des d'ara fins les 7.
Un moment.
Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
Bravo! Visca! Va, una pausa, 4 anuncis i tornem a la sobretaula.
Increïble.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Per Nadal...
el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
L'arribada del doctor Martin va ser força accidentada. I els primers casos que va atendre, també. El doctor Martin, cada tarda a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després...
Tot és un malentès. Vull parlar ara mateix amb l'inspector Wellington.
La senyoreta Scarlett i el duc es dedicaran cada tarda a resoldre crims victorians per tot Londres.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar.
4 minuts i 2 quarts de 5 de la tarda.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Serviu cafetó a casa, ja estem de sobretaula. Esther Vallès, la gent diu alguna de les cançons que no fallen mai a la seva llista de cap d'any, o què?
Doncs sí, la gent ha començat a opinar. Mira, el primer que tenim és el José i el seu net, que els dos ens recomanen la indiscutible Mariah Carey.
Adéu, fora. Molta mandra, eh? Oblida'ls.
Bueno, ja ho sé, nois.
Amb aquests no quedo.
És un tema clar. És un supertema.
Però és veritat que després de Nadal...
Què dius d'un supertema? No.
Els Estats Units ja la posen a la nevera, perquè allà no tens res més a celebrar, ja, diguéssim. Bueno, al cap d'any, suposo.
Però és com el de la...
Aguanta. Bueno, sapigueu... A veure, n'hi ha més, Esther?
Sí, tenim un altre usuari, que és el Sergi, que ens diu qualsevol de Rafael.
Home, Rafael.
No. Quin
record per Rafael, que va tenir un surt ara i està en tractament.
Aquesta encara.
Gran noche,
Xema. Això no és Nadal. Rafael té Nadal.
Sí, però no cal que sigui Nadal. Estem dient per la llista de cap d'any. Per ballar, per...
La Karol G tampoc té Nadal i la posaríem.
Efectivament, correcte.
L'Andrés ens diu, la que no pot mancar a casa nostra és Rhythm of the Night de Corona.
Ui. Però això ja són les 3 de la matinada,
Bueno,
sí.
L'After.
Vols dir que és Rhythm of the Night?
L'avis.
Igual és una versió que jo no conec, eh?
I aquesta jo crec que...
Això és Rhythm of the Night, Isma, vols dir? Sí,
sí, però en plan...
Rhythm of the Night. Ara. Of the night. Ara.
Això és de gimnàs.
Sí, sí, també.
Oh, yeah.
Però, això és de classe també dic, de spinning, eh?
També et dic jo que poses alguna de les teves i no s'aixeca ningú. Poses això...
També és veritat. També és veritat.
De moment em parla convèncer,
depèn
noi?
De què vulguis.
No, de moment no quedo ningú.
Si vols que marxin les visites...
Bueno, clar, és que si vols una música per ambientar-te, per estar xerrant... És una cosa.
No.
David Bowie, la nit de cap d'any, no, en part.
Per favor, Heroes, no. La nit de cap d'any.
Busca Heroes, el Bowie.
Per favor, Heroes, no.
Busques Heroes i juguem en directe.
Jo tinc la persona... Ai, la persona. Bé, la persona i la cançó definitiva, que és... La Marta ens diu, aquest any posarem el burrito sabanero.
No!
M'encanta.
Què canta, que és Bisbal, no?
Error.
No, això sí que ho veto, perquè se'ns menjarà, això.
Quina caca. No, fora. Treu aquest
peça. No, això jo també ho veto.
Treu-me això. El 100% de les cases on he estat aquestes festes s'ha cantat aquesta cançó.
Què dius?
Burrito,
a casa meva no. Vull demanar el divorci.
Adéu.
Va, al 607-07-091 ens podeu seguir enviant els vostres imprescindibles per la llista de música que poseu per cap d'any.
Perdó, no sentiu ICAT? Ningú de Catalunya Ràdio sent ICAT, per favor? Molta perquè ICAT posa música bona. Sisplau, no com en aquest programa.
Però per fer ballar-ho, que el cap de tenir igualitat no és el que més ens fa trampar en part. Estem demanant 607-07-09-01.
No és veritat, a ICAT hi ha programes boníssims, sí, no, sí, no cal que en digui cap.
El Fotimer, n'hi ha un que es diu el Fotimer.
Sí, el Celobert, el Gavaldà...
El Gavaldà, tots són boníssims. Ara, si hem de posar caques, doncs d'acord, endavant.
Si caques o no, digueu-nos què voleu, que poseu per cap d'any de música i podeu participar en un sorteig d'un lot de xocolates Virgínies. Va, ara canviem de tema i us expliquem que aquests dies... Bé, no us ho expliquem, ja ho sabeu. Ens hem afartat tots per Nadal, Sant Esteve, hem menjat, la nit de Nadal també algú s'ha afartat una miqueta, per tant, tres àpats seguits, ara ve la nit de Cap d'Any, a vegades el dinar de Cap d'Any, segons quines cases, el dinar de Reis, el tortell, i això, doncs, vulguis que no, no sé, tensa una miqueta alguns cinturons i algunes cintures. Ayala, com ho portes tu, això?
Mira, jo ho porto, jo sóc d'aquella gent que dic, tinc l'estómac petit, per tant, m'atipo de pressa, vaja. Jo el que intento és moderar-me, però al final, a veure, vulguis o no vulguis, acabes menjant tres vegades més, com a mínim, del que menjaries un dia normal. Sí. I t'aixeques de taula sentint-te hili-hil, que dius, per favor, podeu obrir la porta del tot, que si no, no puc marxar. I malgrat que aquell dia promets que no soparàs, perquè dius, jo avui no sopo perquè no puc més, al final, a les 10 del vespre, t'estàs fotent aquella resta de canelons...
No, evident.
O de carn d'olla, o els foie grassos que...
Aquest any m'ha passat que, estant a la cuina, ja he picat carn d'olla abans de dinar. Picar carn d'olla.
Això és molt, molt fort.
Sí, pessigar el pollastre aquell...
No, però jo al revés, jo he perdut un quilo i mig.
Sí?
Sí, perquè aquests dies, com penso que respirar i engreixa, aleshores vaig amb tanta cura...
I ni dines ni sopes, ja mai.
No, que menjo molt menys del normal i a sobre estic tot el dia fent exercicis.
No et passa que, per exemple, després de la carn d'olla, a la nit dius, hòstia, estic excitat, i et fotries el pernil que t'acaben de regalar.
O dius, no sopo, i acabes picant marranades, restes marranades de sèrie,
torró... Estàs una hora i mitja picant,
Els que no som escriptors no ens regalen pernils.
Escolta una cosa, m'han regalat pernils
no es
i per ser escriptora. És veritat.
Veus? Olé, molt bé, en part. Ja està. Escolta, si va passat, ha passat, ja està.
És veritat.
Escriviu vosaltres una novel·la.
Els publicistes només ens regalen alcohol.
Sí, clar.
Bueno, a veure, millorant el present.
Sí, que en part Moner sempre té una ampolla sobre la taula perquè per algú té un podcast de vins.
I et dic una cosa,
vertical,
la que tinc avui... És extraordinari. La dic?
És que quan has dit abans que regalaves no sé què, he pensat, mira, porta't una ampolla de Priorat.
Aquesta és molt bonica. És a dir, vam fer un programa sobre escudella, el tas vertical, amb en Carles Gaig i el celler Mas d'en Gil del Priorat. I vam dir, va, maridarem l'escudella amb vi blanc. I la Marta Rovira, que és la enòloga del celler Mas d'en Gil, em va dir, tia, t'enviaré l'ampolla que hem fet servir per maridar, i és aquesta.
I la sortegem, no, avui? Aquesta, no?
Ho podríem fer.
No et faré això perquè et fa mal.
Perquè és tan bo,
no et faré
Mas
perquè...
d'en Gil, blanc...
Si vols, la sorteig del tas vertical, no et faré aquesta
pila.
Però mira, en canvi, t'he mirat què fan per Cap d'Any a ICAT. I fan Revella de Cap d'Any amb Miqui Puig.
Ole.
Torna a comandar una sessió de DJ, 4 hores per començar el 2025, i diu com? Ballant. Per tant, et farà ballar Miqui Puig a ICAT FM.
Escolto sempre el Miqui Puig,
Una especial pista de fusta, fabulós.
Estàvem parlant del que mengem i hem menjat. Doncs avui volem resoldre definitivament la qüestió de si l'estómac se'ns encongeix o se'ns fa gran en funció del que mengem i el que no mengem.
No riguis,
sempre...
perquè a totes les taules s'ha dit això.
A totes les taules s'ha dit, no, perquè si menges més et queda l'estómac més ple i et costa més omplir-te, llavors menges més i tot és
per
una...
Per això tens més gana, perquè l'estómac se t'ha fet gran.
Exacte, un cercle viciós. Volem resoldre si hi ha alguna miqueta de ciència darrere d'aquesta afirmació, i per això tenim al telèfon el doctor Jordi Serra, que és cap de proves funcionals digestives a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Bona tarda, senyor doctor Jordi Serra.
Hola, bona tarda.
A veure, hi ha alguna mica de ciència en dir que menjar més ens fa l'estómac més gran?
A veure, nosaltres...
Ja riu.
Crec que no, Pel to.
No val el resultat de 10 anys, en una temporada només.
Mira, l'estómac, nosaltres pensem que és una cosa que està quieta fixa, com si fos una bossa, no? I no, l'estómac es mou contínuament, es fa gran i es fa petit. Depèn del que nosaltres mengem. És a dir, que efectivament, quan nosaltres mengem, a l'estómac se'ns fa gran, perquè penseu que nosaltres estem pensats per èpoques de carestia, no per èpoques d'abundància. Aleshores, quan nosaltres arreplegàvem alguna cosa de menjar, ens l'havíem de menjar ràpid abans que ens el prenguessin, no?
Clar.
I aleshores, com ho fèiem? Doncs perquè l'estómac se'ns fa gran, efectivament.
O sigui, allò de l'esquirol que amaga les nous o el que sigui a les galtes, nosaltres tenim l'estómac per això
mateix.
Per acumular quan hi ha menjar. Però clar, ara vivim en una abundància permanent, podríem dir.
Sí, aquest és el problema, per això ens engreixem. Perquè nosaltres els frenos que tindríem que tenir, no els tenim. Com que estem pensats per cada estira, doncs quan ja hauríem de deixar de menjar, nosaltres seguim tenint gana i seguim menjant. I per això ens engreixem. És el problema més gran que tenim, una de les epidèmies més grans que tenim des del punt de vista mèdic, és justament l'obesitat, no?
Per tant, no és que... És a dir, això, hem entès, l'estómac és flexible. Però, si estem menjant durant 2-3 dies més del compte...
2-3 dies, eh? No per norma.
Sí, no per norma. És a dir, sempre estem menjant més del compte, partint d'aquesta premissa que no vivim en el, com a caçador-recol·lector. Sempre mengem més. Però aquests dies de Nadal encara mengem una miqueta més. Això vol dir que després de l'àpat de la nit de Nadal i de l'àpat del migdia de Nadal, l'estómac el tenim més gros i això vol dir que tindrem més gana perquè l'hem d'omplir?
No, perquè l'estómac es fa gran quan nosaltres estem ingerint per acumular el menjar, però després, a mesura que es va fent la digestió, l'estómac va mica en mica tornant a contraure's, no? És a dir, que va recuperant la seva forma. El que passa és que si nosaltres mengem molt, doncs, sobretot si mengem molt de greix, no? Perquè també depèn del que mengem, doncs aleshores trigarà més a recobrar la seva forma. Però el motiu pel qual tinguem més gana no és que l'estómac sigui més gran. El motiu pel qual tenim més gana segurament té a veure amb molts factors, però un d'ells és que el menjar està molt bo, el menjar de Nadal és més bo del menjar habitual, i sempre, clar, quan ja hem deixat de menjar, mica en mica l'estómac va tornant a lo normal, doncs torna una altra vegada a tenir gana, això és normal.
O sigui,
però això ho faria en qualsevol circumstància.
Clar, que per tant qui té gana és el cervell i no l'estómac.
L'ordre de menja a menja l'envia
el
cervell, no?
En el meu cas està claríssim.
Bueno, és
un miserable cervell.
Sí, realment és mixta, eh? Però vull dir, sí, la gana la tenim perquè nosaltres la tenim en el cervell. La gana no la tenim a l'estómac, la tenim al cervell. Nosaltres som conscients de que tenim gana i anem a buscar menjar. És a dir, això és una cosa del cervell. Però que l'estómac té molt a dir. Vull dir que l'estómac està enviant unes hormones que van cap al cervell i que els diuen, escolta, ara estic buit, necessitaria menjar. Entre d'altres, hi ha moltes altres hormones, hi ha hormones també que venen del greix, vull dir, la regulació de tot el que és el menjar és complexa, però finalment qui rep l'ordre és el cervell.
Clar, el doctor Serra parlava sobretot des d'una terminologia més digestiva, deies que el menjar està més bo, però és que també estem moltes més hores assentats i aleshores també hi ha l'efecte social de que ja estem allà assentats i a la taula no es retira el menjar perquè queden els torrons, queden les neules, queda el xampany, queda el que sigui, aleshores, bueno, per un acte social i quasi natural vas picant i picant i picant tot el temps que estàs assentat, no, doctor?
Sí, això és exactament així. El menjar és una qüestió molt, molt, sobretot en la nostra cultura, amb la cultura mediterrània, té un component social importantíssim de germanor, vull dir, quan tu estàs amb gent, doncs els àpats són molt més llargs que si tu estàs treballant, no?, i fas un menjar ràpid per després seguir treballant. Vull dir, aquest aspecte social és molt important i molt bo, i per això ens podem allargar, i com que tenim el menjar allà, doncs clar, és bo, anem picant, i això és normal, però és una qüestió més això, social i cerebral, diguem-ne. També hem de pensar una cosa, hi ha uns experiments molt antics d'un senyor Pavlov, no?, que el que feia és que els hi posava menjar en els micos, no?, abans de... i sense menjar-ho, només veient-lo, ells ja
salivaven.
A salivar i a secretar. És a dir, que clar, si nosaltres estem a la sobretaula i tenim uns torrons magnífics allà dalt, encara que estiguem allà davant d'un nostre, no?, encara que estiguem plens, doncs direm, ui, això està bo, no?, mengem-ho.
A vostè li passa, no, doctor, també?
Home, clar, jo també, sí, els doctors també tenim la carn vermella. Sí.
Clar, perquè si estem tips i el que ens posen al davant és un tros de bròquil bullit, doncs poder no salivem. Jo em preguntava, doctor Serra, si en aquesta unitat on vostè treballa, vostè que és cap de proves funcionals digestives de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, si ara, passades aquestes dates, hi ha un pic de visites, o si detecten més problemes que no passen en una altra època de l'any.
No. És similar. Vull dir, la gent, quan menja més del compte, el que pot tenir és un empatx o el que sigui. Però, vull dir, passat això, les visites són normals. Sí que poden haver visites per altres causes, no? Perquè a vegades, doncs, en tema d'alcohol i tot això, doncs sí que, clar, evidentment aquí sí que pot haver-hi repunts. Però... per aquest fet, no, aquestes èpoques de l'any, més que res, el que temem són les infeccions.
Deixeu-me dir, ja que tenim aquí el doctor, que ha confessat que a ell també li encanta menjar, com a tots nosaltres, que passat el Dia de Reis, hem de començar tots el que en diríem AGE, que és austègene, vol dir que hem de deixar de banda totes les G's, graus, greix, i fer allò que en diuen els americans el dry January, perquè el nostre foie pugui recuperar-se per poder seguir gaudint del que és el menjar i el beure amb moderació. Llavors, el doctor està explicant ara, que a ell també li encanta aquesta qüestió, llavors jo penso que hem de dir, estimats amics, és veritat que quan estàs fent règim, a les 4 de la tarda una poma et sembla boníssima. Si no et sembla boníssima, és que no estàs fent règim, és que estàs menjant més del compte. Llavors, potser el que hem de fer ara és dir, el dia 7, començar a gaudir de les verdures. Ara vostè deia unes bledes, les bledes són boníssimes, són extraordinàries, i aguantar pels moments extraordinaris de dir avui un gran vi del Priorat o de l'Ella o del Montsant o del Penedès i fer una vida una mica saludable durant la setmana. I aquesta és la qüestió. És a dir, no hem de renunciar mai als grans plaers que són el menjar i el beure, sisplau, perquè són cultura. Però també ens hem de cuidar el foie, perquè hem de durar tota la vida.
A veure, doctor, avala aquesta dieta de l'empermolina, una mica d'austeritat entre setmana sí. I les festes...
Els metges et diuen que no, Els metges et diuen que no ho pots acumular.
Jo m'he quedat amb lo de les bledes en Priorat.
Les bledes són molt bones, les bledes són extraordinàries. La coliflor, jo en tinc a l'hort ara, és extraordinària, extraordinària.
Les coses en part no són bones o lentes, agrada o no agrada, ni tot el que m'estàs dient no és que no m'agradi, és que em repeleix.
Val,
les bledes?
No m'agraden gens.
No pot ser veritat.
Després de debatir el vostre menú de gener, jo vull tornar al tema de l'estómac. Doctor, la gent tenim els estómacs, entenc, també de més o menys grans segons el nostre volum corporal, és proporcional al tamany del nostre cos? O pot ser que una persona més petita tingui un estómac igual de gran que una persona més grossa?
No, l'estómac no depèn... O sigui, evidentment, com tots els òrgans, no? Estan adequats a la mida de cada persona. Però, vull dir, això és una cosa, com he dit abans, l'estómac en condicions normals està tancat i el que conté són uns 30 mil·lilitres. Imagineu-vos, 30 mil·lilitres és una ínfima part.
És una llauna de Coca-Cola, diguéssim, no?
Molt menys, una Coca-Cola té 3 pens. És una dècima part d'una llauna.
Això ho podem pujar a l'avió, a la cabina. Sí.
O sigui, està molt tancat a l'estómac. Quan nosaltres mengem, aleshores, immediatament tenim uns, com he dit abans, tenim com una mena de vigilants allà que ens diuen, ei, que ve a menjar, i aleshores envien unes senyals i diuen, doncs ara ens farem gran, no? És a dir, que és un òrgan amb condicions normals, amb gent sana, doncs molt flexible, que s'està adaptant contínuament a les nostres necessitats.
Llavors la sensació d'estar...
D'ara el que dèieu abans, vull dir, evidentment que s'ha de disfrutar de la vida, perquè, escolta'm, es viu una vegada. Sí. Vull dir que els règims aquests... jo penso que el que s'ha de fer és menjar equilibrat, tenir una vida equilibrada en tots els sentits, però sobretot gaudir-la. Abans dèieu que les bledes són dolentes.
Bueno, no. Són extraordinàries.
No agraden. L'opinió està dividida. Sí.
Es pot enganyar en el gust molt fàcilment, Vull dir, li pots posar unes espècies que siguin prou bones i aquell menjar que potser no t'agrada tant ja t'agradarà més.
Però igualment, doctor, la gent com en Carrasco, la gent com en Carrasco diu que no li agraden les bledes. D'on les has tret, les bledes?
És igual.
No. Si tens un hort...
Però el doctor ja me les ha disfressat. Sembla més publicista que doctor.
Les bledes són extraordinàries si són del teu hort.
Estic amb el Carrasco. No, ni de l'hort.
Va, deixem estar les bledes i tornem un moment a... I amb això ja acabo, amb el doctor ens deia, l'estómac té una capacitat de 30 mil·lilitres, ha dit, oi, vostè?
En condicions, diguem, quan està en dejuni.
En dejuni. Llavors...
Ens hem mirat tots, amb aquesta xifra, clar. Llavors, ningú ho hauria dit.
I la sensació d'estar ple, bàsicament, és l'estómac apretant altres òrgans, quan es fa gran i s'omple?
Sí, d'entre d'altres, evidentment. Vull dir, no solament això, perquè també aquestes mateixes hormones que en el cervell li diuen que hem de menjar més, també en tenim que li diuen al cervell deixa de menjar perquè si no es començaràs a trobar-te malament. És a dir, que el nostre cos ja ens avisa també quan ens estem passant. És a dir, que sí, és perquè l'estómac es fa molt més gran, naturalment, doncs pot tenir una capacitat doncs, superior a 1 litre, però també doncs, perquè s'estan produint tota una sèrie de mecanismes en el cos que fan que ens sentim tips i que se'ns ompli la panxa. La panxa se'n fa molt més gran moltes vegades del que nosaltres realment mengem per una sèrie de reflexes que tenim dels músculs de la panxa.
És que ara m'estan venint moltes preguntes. Quan, en el moment en què mengem...
Tens moltes ganes de menjar.
També, però en el moment en què mengem, l'estómac comença ja a digerir immediatament? És a dir, mentre mengem estem digerint o s'ha de parar una estona i llavors comença a buidar-se? O mentre s'està omplint s'està buidant l'estómac?
Sí, si el que fem és beure, aleshores el que és aigua, per exemple, el líquid aquest es buida bastant de pressa. Però si del que parlem és de menjar, sempre primer a l'estómac té que es començar una primera digestió. És a dir, que a l'estómac es comença una primera digestió abans de que el menjar es comenci a abandonar l'estómac i anar cap al budell. Perquè el menjar no pot anar al budell tal qual el mengem. L'estómac ha de fer com una espècie de preparació d'aquest menjar per poder-lo anar mica en mica enviant cap al budell, que és un procés que es fa lentament, depèn del que mengem, però que pot durar doncs, un parell d'hores, depèn de la quantitat i de la qualitat del tipus de menjar.
D'acord. I ja l'última, i amb aquesta ja acabaré. Molta gent abans d'aquests àpats de Nadal, ara ja estan passats, però bueno, servirà per l'any que ve. Fa allò de, abans de menjar d'un gran àpat, em fot un protector d'estómac. Això és com una pràctica bastant habitual i en algunes generacions molt habitual, o diria molt, vaja, que es fa sempre. Això és aconsellable?
Home, com a pràctica habitual, no. De fet, l'estómac no necessita que el protegeixin. L'estómac necessita... O sigui, això del protector d'estómac és una paraula mal utilitzada. Ve de que quan una persona pren determinat tipus de medicaments, per exemple, les aspirines doncs, poden ser lesives per a l'estómac, el poden danyar. Aleshores, sí que s'ha de prendre algo per evitar aquest dany. El que es pren és una medicació que el que fa és que disminueix la producció d'àcid i d'aquesta manera s'evita que l'aspirina produeixi, per exemple, úlceres. Però el menjar no produeix úlceres. Uh-huh. El menjar no necessita protegir-te de res. Altra cosa és que hi ha persones doncs, que tenen tendència, per exemple, a tindre reflux d'àcid i aleshores, si tu tens tendència a tindre reflux d'àcid, doncs si menges molt pot passar que tinguis més reflux, perquè l'estómac, al fer-se gran, doncs, també fa que sigui més fàcil que l'àcid pugi. Però, com a pràctica per protegir l'estómac, no.
Val.
Doncs bé.
Ara sí, l'última. Protector d'estómac abans de dinar, no. Però sal de fruites després, sí?
Bueno, si et senten bé, no veig per què no. I també pots prendre una infusió, o pots prendre un cafè...
Una tònica, es fa a casa una tònica.
Sí, vull dir que no... el que a tu et senti bé, però no millorarà la teva digestió perquè et prenguis sal de fruites.
Ah, caramba! Oh!
Llavors estem parlant de l'efecte placebo, que tots abracem aquí, a tots ens agrada.
Hi ha licors que els diuen digestius, jo sempre faig cas.
Sí,
faig
d'aquests
licors.
Ah, amigo, així
la tarta
estem,
whisky
així
sense tarta, no? Ets d'aquests, no?
Perfecte,
va, queden... falten ara 14 minuts per les 5 de la tarda. Acomiadem el doctor Jordi Serra, cap de proves funcionals i digestives de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que ens ha ajudat a entendre com funciona el nostre estómac. Doctor, moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa i ara tornem a la tarda.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Coneixes les novetats de l'ordenança de circulació a Barcelona? A partir de l'1 de febrer, els patinets i les bicicletes no podran circular per les voreres i el casc serà obligatori per a les persones usuàries del patinet elèctric, amb sancions de fins a 500 euros. Per una mobilitat més segura, consulta tots els canvis i les sancions al web mobilitat.barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Refer els camins que ja hem trepitjat i trepitjar-ne de nous per buscar les coses essencials que se'ns apareixen sota les formes més impensades. D'un cafè a Roma, de Josep Maria Fonalleres.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio
amb la literatura. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
11 minuts i les 5 de la tarda. I ara us descric una situació, a veure si us sona. Aquests dies potser una a comprar al supermercat o jo he intentat pagar amb la targeta i al datàfon us surt un missatge que ens demana si voleu arrodonir el cost final de la compra.
Sí, sí? Correcte. Sí.
Us ha passat, no, això?
Sí.
Ho faig sempre.
Aquest missatge també hi diu que els cèntims a pagar es destinaran a una ONG i, per tant, van destinats a una causa benèfica. És una situació que ens hi hem trobat tots, en botigues, en supermercats, fins i tot a correus. Aquesta acció té un nom i és arrodoniment solidari, però tot plegat ens ha generat algunes preguntes i volem saber com es gestionen tots aquests cèntims que anem decidint donar a aquestes causes, que no sabem exactament quines són. Esther Vallès, d'entrada, qui hi ha al darrere de tot això?
Mira, aquesta és una de les preguntes del milió i probablement la que es fan moltes persones, o fa que moltes persones no s'atreveixin a fer aquest donatiu, que és la qüestió saber qui hi ha al darrere de totes aquestes recaptacions. Primer de tot, hem de pensar que aquest arrodoniment es fa a través d'una aplicació que ho controla tot, per tant, ho centralitza tot, i que en la majoria dels casos és una empresa catalana, d'aquí Barcelona, que es diu Wolku, amb dues coses al final. L'empresa Wolku es dedica a centralitzar la recaptació de les diverses empreses que hi participin, entre les quals podem trobar supermercats com Condis, Correus, MediaMark, etc.
Per tant, aquesta aplicació és la que centralitza i després qui és que tria la causa?
És la botiga la que tria la causa. Des de Wolku li fan les propostes sobre el projecte solidari amb què poden contribuir i fan un calendari amb les botigues. El que sí que és veritat és que hi ha comerços que canvien de campanya cada mes, d'altres cada dos mesos o quan volen.
D'acord. Mira, per parlar d'això, tenim al telèfon el Gaietà García, que és professor de finances d'AEAE Business School Barcelona. Senyor García, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
A veure, la primera pregunta és aquesta empresa que centralitza, que és Wolku, que entenc que és de cooperation o cooperació o alguna cosa així, aquest és el procediment habitual? Quan nosaltres donem aquests cèntims, va tot a una empresa que ho centralitza i després es reparteix?
Bé, hi ha diverses maneres de fer-ho, però una d'elles és aquesta, i totes les formes que hi ha de gestionar els fons, en principi, a mi em sembla del tot honorables.
I el que aquesta empresa ofereix, o el servei que ofereix aquesta empresa, és bàsicament la tecnologia per recaptar aquestes petites donacions? Hem d'entendre això?
Hem d'entendre això, sí, és així. Ho recullen i després ho canalitzen en funció dels interessos de les persones o entitats que hi participen.
Clar, en aquest cas, nosaltres quan donem, no sé si vosaltres teniu la sensació de que no tens la informació d'on es dona, no? És causes solidàries en genèric i potser la gent voldria tenir més informació. Aquesta informació s'ha de donar en el moment en què tu fas el donatiu o la pots tu haver de preguntar?
Seria ideal que les persones tinguessin la informació adequada abans de fer els nostres donatius, evidentment.
Però a la botiga t'ho solen posar. Et solen dir a quina ONG va el donatiu, no? Quan has d'apretar l'honorable verd o el miserable vermell.
Hi ha botigues que ho saben i altres que no, he de dir. Perquè jo pregunto sempre.
Per exemple, estic pensant ara en botigues d'alimentació, et diu que sí, et diu a quin va, o, per exemple, estic pensant en botigues de roba interior cookie, també tens la possibilitat de saber on va aquests diners. Si marques el verd honorable, ja et dic.
Crec que és important.
Sí. Aleshores, el que jo també volia saber, aquest intermediari es queda una part d'aquest donatiu? O de què viu, si no, la gent de Wolku, per exemple, o aplicacions similars?
Jo, la veritat és que els detalls de com ho gestionen els desconec. M'imagino que sí, que alguna part seria interessant i raonable mentre sigui adequada per cobrir el servei que fan. Jo no ho veuria malament, en aquest cas.
Clar, és veritat que amb el tema de les donacions potser la gent vol tenir almenys tota la informació i podria estar bé de concretar doncs, aquests aspectes. Però, en qualsevol cas, quan fem donacions, per exemple, això ens passa quan arriba la declaració de renda, no? Si has fet donacions al llarg de l'any, et surten a la declaració i se't poden desgravar. Clar, en aquest cas, no tenim un tiquet on ho posa, o en tot cas, no sé si surt el tiquet del supermercat, no ho he vist, però com es pot fer, o es poden desgravar aquestes donacions?
Home, en principi s'haurien de poder desgravar amb la part que tu aportes a l'hora de fer la donació. El que passa és que has de tenir un document que acrediti fefaentment que tu has fet una donació.
Que bo.
Clar, això no sempre es té.
Clar, això hauria de ser que cada tiquet del supermercat on tu has fet aquest donatiu et posés aquest concepte i tu els anessis reunint tots, no?
Sí, a més, passa una altra cosa, i és que hauria de ser una factura, no? Hauria de ser un document on s'especifiqués clarament les dades de la persona que fa el donatiu.
Això complica una mica, no?, suposo.
Clar, això, la gestió pràctica es converteix en molt difícil.
Mm-hmm. En qualsevol cas, aquesta és una iniciativa que, des del seu punt de vista, està reunint molts diners últimament. És a dir, quants diners s'han reunit, per exemple, en l'últim any, a través d'aquest sistema? És una dada que es coneix?
Jo la dada exacta la desconec. El que sí que puc dir és que, des del meu punt de vista, quantes més iniciatives solidàries es proporcionen o es produeixen en un territori, tant més malament estan sent la gestió dels fons públics, no? Perquè en els territoris on les persones tenen a l'abast uns mitjans mínims i dignes per viure, no hi ha la necessitat que hi hagi d'haver aquest tipus d'iniciatives solidàries.
Mm. Doncs hem parlat avui d'aquests donatius, aquestes petites donacions que fem tots un dia sí, un dia no, quan ens els trobem a les botigues, amb el professor Gaieta García, que és professor de finances de l'IAE Business School de Barcelona. Professor García, moltes gràcies per haver-nos atès a la tarda.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Doncs bé, la veritat és que és un sistema que s'està escampant i cada vegada te'l trobes a més lloc.
La iniciativa és molt bona, i si tu, per exemple, vas al supermercat i l'arrodoniment és, per exemple, de 10 cèntims, clarament faràs sí, no? És a dir, mentre que si és de 90, potser no. Però de 50, sí, i t'és igual la ONG. Per tant, la iniciativa és boníssima, i tu has de pensar quantes persones de la cua del supermercat faran com tu o no faran com tu. Si és el 50%, són molts diners. Per tant, a on vagin és molt important, perquè no és com quan et diuen marca la casella de solidaritat, vas a Càritas, que en realitat és de l'Església, no?
Sí. Bé, ja la cosa és posar-nos-ho fàcil, no?
Crec que el destinatari, de totes maneres, és important, i per tant, jo convido a les cases de supermercats, de botigues en general, que sàpiguen quin és el destinatari, perquè hi ha persones que, en funció de les seves sensibilitats, per exemple,
no dominen, si el destinatari...
Si el destina...
No pot decidir...
En alguns supermercats ho saben.
No?
Sí, es poden decidir a qui volen destinar.
Sembla que sí, que es pot triar a la botiga. I a més també diu de la marca, no? És a dir...
I en aquest sentit, per exemple, que si una entitat benèfica del teu país pues, té una incidència, que sigui de la teva ciutat té una incidència, sí, que sigui d'un problema que tu coneixes
i
la seva incidència, tot això té incidència. Per tant, jo convido que s'assabentin exactament d'on ho porten i per què ho porten.
La idea és extraordinària.
És fantàstica.
Extraordinària.
Doncs hem parlat d'aquest arrodoniment solidari que cada cop trobem a més comerços. Ara falten 3 minuts per les 5 de la tarda. Farem una pausa, farem aquestes 4 anuncis abans de les 5, el butlletí informatiu, i després, Esther, tornarem amb... No sé si els oients estan donant més música per les festes de cap d'any.
Els oients tenen l'Spotify, vamos, que els hi crema. Ah. Tenen un munt de cançons.
Digue'm una que t'hagin demanat, una petarda, a veure si la tenim.
Una petarda?
Sí, molt petarda.
Rafaela Carrà.
Home!
Hay que venir al sol.
Ayala, t'hem dit que no podies participar. I ho has fet.
Aquesta persona està convidada per mi.
Empar Moliner, Esther Vallès, Anna Ayala, Lluís Carrasco, moltes gràcies per aquesta sobretaula. Que vagi bé.
Bon any, sigueu feliços.
Bon any.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Ofertes de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Miqui, 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 acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el raïm amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraiba.